Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Tan ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se de l'ou i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent. Corre! Corre!
Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte 3 de desembre, programa 297. Bon dia! Parlem avui amb Guillem Sánchez, fotògraf de professió. Ha passat de pesar 160 quilos i una vida gairebé sedentària a fer bicicleta, preparar triatlons i córrer la Mallorca 312. L'esport li ha donat, diu, quilòmetres de vida. Tot una parlem amb ell. I conversam també avui amb Maria Fiol, la segona classificada a la mitja marató de Sant Sebastià, una de les clàssiques del calendari nacional en ruta. I el pas per revitollament, perquè a vegades, en determinats moments, després d'una carrera o un sobreesforç, podem patir una estrabada muscular i per què pugen els bessons quan passa això. Quin és el motiu? En parlem avui amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. I Carlos Sunyer, Mr. Sunyer, arriba avui amb una proposta tan interessant com original. Rituals ètnics com a fet antropològic i també com a fase d'escalfament abans d'entrar en competició, o també, diu, en un estat de consciència superior. Allà va, la proposta que du en Carlos avui és la proposta del mestre, de Carlos Sunyer. Lluís Fortesa i Iker Hernández són el control tècnic, José Sallés és de la producció i qui us ratlla? Un servidor. Comencem.
Feim quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio.
Som de titani, la meva força de voluntat està feta de titani, diu aquesta cançó. Com la del següent protagonista, fotògraf de professió, ha passat de pesar 160 quilos i una vida gairebé sedentària a fer bicicleta, preparar triatlons i córrer també la Mallorca 312. L'esport, comenta, li ha donat quilòmetres de vida. Guillem Sánchez, bon dia. Benvingut a Feim Quilòmetres.
Bon dia, què tal?
La teva és una història de superació realment fascinant, d'aquelles increïbles. I un testimoni que crec que pot ajudar a molta gent, no? Fa un parell d'anys pesaves 160 quilos?
Sí, estava rondant 160 quilos, duia una 6XL de roba.
Ara estàs en 90 i pico, fas bicicleta, surts a córrer, has participat a la Mallorca 312. Quin va ser el detonant que et va fer prendre aquesta decisió?
Bueno, a mi jo sempre he estat bastant relacionat amb l'esport, sempre m'ha agradat molt el futbol, sempre. Però bueno, vaig tenir un període, com crec que tothom tenim a l'adolescència, que bueno, me vaig deixar un poquet, i res, vaig començar a engreixar sense cap tenir... No tenia molt de consciència d'això, fins que vaig veure ja problemes familiars que jo no volia tenir a un futur, i me va fer com fes clic.
Imagina que no va ser un camí fàcil ni prendre la decisió ni mantenir-la, no? Quines van ser les passes a seguir?
Bé, és que precisament jo crec que aquest és el moment més difícil en el que has de perseverar. És a dir, perquè això no s'aconsegueix d'un dia a l'altre. És a dir, ho intentes, recaus, hi ha molt de pics que tu intentes fer-ho i caus, però això és constància. I al final... Un dia seran 200 grams i l'endemà seran altres 200, però has de mirar la suma final.
En quin moment de tot aquest procés vas dir es que això no va?
Ja, a veure, el principi és terrorífic, és a dir, és el més fort, perquè al final tu t'has de conscienciar que has de canviar-ho tot. És a dir, ja només els hàbits de menjar. Al final, si jo te digués el que arriba a menjar un dia i el que he tingut que menjar ara, no s'ho creu ningú, i de veres ho dic. Però bueno, jo crec que el moment més difícil és a mitjan camí, això t'ho pot dir, m'imagino, un dietista o qui sigui, tu quan pes tant de quilos, i jo perquè me vaig posar en sèrio, vaig perdre molt de pes en molt poc temps, diguem, es cos com que se bloqueja, i clar, com veu que estàs perdent tant, retén moltíssim. I a lo millor tu estàs fent les coses com toquen, però el cos no perd. I és molt frustrant veure que tu estàs fent tot l'esforç possible i el cos no vol. I a les dues setmanes, pues torna puesto. Però aquelles dues setmanes o X dies que veus que no perds, inclús fent-se força, voluntat i fent tot, és molt frustrant.
Tu, en aquest sentit, vas tenir la sort de tenir ta mare, que és nutricionista, no? O dietista, i te va poder guiar i encoratjar en els moments complicats.
Sí, exacte. Tant ma mare com una companyera que se diu Helena varen fer una clínica estètica i vaig començar amb elles, que són dietistes també, i cada setmana me feien el seguiment. També per aquells dies feia feina a un club de futbol i de veres que estic molt agraït a tota la gent d'aquell equip perquè va estar...
Quin club era?
Era l'Atlètic Balears per aquell entonces, i és vera que estava... Bueno, estava Lucho, estava molta gent, preparadors físics i tots, que estaven molt damunt de jo. Pareixia un futbolista més en aquell vestuari. I me duien ells, cada setmana me demanaven, m'ajudaven... i a certes persones d'aquell pues, estic molt agraït.
Crec que, de fet, d'allà vas fer amistat amb algú que te va ajudar molt, no?, a tirar endavant amb això.
Sí, bueno, amb molts. És a dir, d'allà també vaig... Jo duia la part de fotografia del club i just en la part de vídeo estava en Juan, que, mira, mos va ajuntar i al final ha estat el meu millor amic, i ell era ciclista. I ell surt cada dia en bici, és una animalada el que hi arriba a fer.
En Juan Martínez.
Exacte.
Juan Martínez, que te va guiar un poc en començar que fas la bicicleta i anar a fer carretera,
sí,
no?
Sí, exacte. Sí, sí.
Pues bueno, Guillem a mí siempre me ha atribuido de manera muy generosa, por su parte, que yo he estado allí, que yo le he motivado en ese cambio y demás, pero la realidad es que yo solo estaba en el momento adecuado cuando él empezaba todo este proceso, y lo que realmente le ha ayudado a él es su cabeza y su manera de ser, que yo jamás lo hubiera dicho cuando lo conocí trabajando para el Baleares, que él ya había empezado un poco ese proceso y me comentó, como yo hago bicicleta y demás, me comentó que le molaría comprarse una bici para seguir ese, pues completar completar su proceso de cambio y de vida sana y demás. Y yo le recomendé que comprase una mountain bike porque siempre te puedes meter por pista y tal. Y realmente, yo viendo a Guillem en ese momento, digo, hostia, es que la bici de carretera, al ser más aburrida, si no te gusta mucho, tienes que dedicarle mucho, ¿sabes? Y viéndole, no imaginé jamás ese proceso y ese cambio de llevarle a donde es, ya sea haciendo bicicleta o haciendo pádel. Y muchas veces ves una foto de Guillem de esos años y es otra persona. Es otra persona físicamente, porque lo buena persona que es no ha cambiado nunca, ni creo que cambie nunca. Y nada, un abrazo y que lo echo un huevo de menos y que nos vemos en breve.
Juan Martínez, que ens ha volgut deixar aquest àudio. Ell ara viu a la Vall d'Aran, no ha pogut ser aquí avui de matí amb nosaltres. Amb ell vas començar a fer bicicleta i imagino que al principi devia ser dur també, no?
Sí, a més he de dir que en Juan és molt punyetero. Quan me veien el límit és pitjar un poquet més, que jo fes
perquè
un poquet
més. Perquè donessis un poquet
sí,
més,
sí,
no?
Sí. I ell mateix sabrà de les vegades que jo li he insultat.
Clar, perquè en 160 quilos, encara que comencis una dieta, sortir a córrer d'un dia per l'altre, no.
No, sortir a córrer era impossible, ja t'ho dic. Ja has fet de pujar escales, però ja un segon pis a mi ja m'acostava, siguin realistes.
I compaginaves bicicleta amb sessions de caminar i...
Sí, és a dir, vaig començar pues, a la feina anar caminant, a donar passatges i ja t'ho dic, la bici no és el que faig ara, és a dir, feia 10-15 quilòmetres i ja estava.
Aconseguit el primer objectiu, fer dieta, dur una vida saludable, fer esport, comentaves que el més difícil és mantenir-se després, no? Una vegada ja ho has aconseguit i ja fas Mallorca es 312, ja fas grans coses. Te costa mantenir-te encara aquí?
Hombre, no tant, perquè al final a vegades en el cos hi ha uns hàbits que al final jo crec que quan fas aquestes dietes l'únic que has de fer no és plantejar-te he de canviar la meva alimentació, sinó canviar els teus hàbits. Perquè una vegada tu acomodes, diguem, en el cos a fer i a menjar periòdicament, amb uns horaris, i establir-te una normalitat és més fàcil, però sí, és a dir, mantenir és difícil.
Un dels teus al·licients i objectius va ser participar a Mallorca 312, ho vas aconseguir. Quines van ser les sensacions després de completar estressat? Quan t'arribes a meta i dius, fuah, qui ho hagués dit jo fa 2 anys que faria a Mallorca 312?
No, això va començar com una peripècia que vàrem dir amb Juan, ara tenim una altra en ment. Va ser com una peripècia, és a dir, quan jo li vaig plantejant a en Juan, no s'ho podia creure, i en Juan la va fer sobrada. I a més vaig tenir també calambres a mitjana 312, va ser terrorífic. I encara tinc que recordar, i te podria dir també, i ara quan ho recordem rei molt, és que vaig començar a plorar quan varen cruzar meta, que em diu, però de veritat estàs llorant? I dic, sí, home, sí. I no sé, va ser molt, molt divertit aquell dia, i és vera que era una cosa que tenia somiada de fa molt i s'agraeix.
Déu-n'hi-do, vas fer la 312 o la...
No, va ser la curta.
Déu-n'hi-do, 167 quilòmetres.
No, a més, me'n recordo a mig recorregut li vaig dir a Juan, vamos a por la loca, anem a l'intermitja. I just en el cruce de la petita i la intermitja me va pegar el calambre que vaig dir, creo que no acabo ni la corta. Però sí, s'ho va aconseguir.
Parlem amb en Guillem Sánchez, ell és fotògraf de professió, ha passat de pesar 100 quilos i una vida gairebé sedentària en aquell moment, a fer bicicleta, preparar triatlons, córrer a Mallorca 312, encara que siguis a curta, com diu ell, que són 167 quilòmetres, Déu-n'hi-do. Ara també jugues a pàdel, ets encarregat d'un club. El pàdel també requereix molta habilitat.
Bueno.
I agilitat.
Sí, almenys a nivell d'articulacions, sí. És a dir, sí, però bueno. Ja s'agraeix també. Sí. Ara ja no tu.
Encara no has participat a cap triatló, m'ho comentaves, però ja entrenes en aquesta modalitat. Quin objectiu tens?
A veure, al principi crec que el seu és marcar-se a petits objectius, perquè si no és que és el moment quan te cremes, quan veus que és algo tan frustrant. Així que tenia pensat fer el triatlon sprint de Palma, que al final són quilòmetres i són distàncies que crec que se'n poden treure.
És fotògraf de professió, comentàvem abans. De fet, ets un dels fotògrafs oficials del Reial Mallorca. El teu ofici també demana agilitat, no? D'anar per amunt i per avall, una foto aquí, córrer per agafar una bona imatge. També necessites estar en forma per fer ser fotògraf esportiu, no?
Sí, sí, no, i de fet, qui sigui fotògraf t'ho pot dir, entre el material que dus,
les
motxilles i tot, i més siguent de club, que de repente necessites una foto puntual i corren, perquè si no, no arribes en aquell moment. Ningú, no atura el món.
Ets fotògraf del Mallorca, a part també ets un gran seguidor del club, ets un mallorquinista més, molt més que molts mallorquinistes, de fet, fins i tot dus l'escut tatuat, no?
Sí, sí, sí. Me va pegar un sabenar de... Just l'any que vàrem descendre a segona B, va ser. Així que sí.
O sigui, l'any que el Mallorca va baixar a segona B, tu vas decidir el tatuatge, no?
Exacte.
Va ser una mostra d'amor incondicional, no?
Han passat pena.
I abans de ser fotògraf del Mallorca, també vaig ser de Seleti Balears, ho has comentat tu abans. Diuen que havies d'anar en els entrenaments a fer les fotografies de Seleti Balears, dels jugadors, en calçons llargs perquè no t'havessin escut tatuat del Mallorca. És cert, això?
Totalment cert, t'ho pot dir tothom. Ho sabia tothom. De fet, en el moment que m'ho vaig fer, vaig entrar en el club, ho vaig comentar. Ningú me va posar cap pega, ningú un aficionat, ningú... Tothom ho sabia, al final, Palma és petita, però
bueno... Tu te'l tapaves, però...
Sí, 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 sí. Jo me'n recordo pretemporades a Múrcia en agost, amb calçons llargs, que tenien Ballor i companyia que se'n fotien d'allò, sí, sí, sí.
Que en Patrick Meso t'hauria dit, escolta...
Bueno, me varen dir qualque cosa, però era més a nivell broma que a nivell sèrio. Sempre vaig estar bastant... Crec que sempre vaig respectar bastant, sí.
Escolta, i m'has comentat que ara faràs el millor triatló de Palma, l'esprint, i comentaves que ara amb en Juan Martínez tenia una altra corolla dins el cap. Sí. Es pot avançar, es pot dir o no?
Sí, clar. Teníem pensat fer el Camino Santiago en bicicleta.
Ah, molt bé.
Però, bueno, ja t'ho dic, això al final ell viu on viu, jo visc on visc, tenim feines... Però, bueno, segur que en qualque moment trobarem per fer-ho.
Segur que sí. Guillem Sánchez, fotògraf de professió, fotògraf del Reial Mallorca, ha passat de pesar 160 quilos i una vida gairebé sedentària, tot i que és un apassionat de l'esport, a fer bicicleta, jugar a pàdel, completar la Mallorca 312 en la modalitat de 167 quilòmetres, ara prepara triatlons. En definitiva, que t'ha anat bé. Es canvi i te sents feliç, no?
Sí, beníssim. Una diferència abismal i esperem que anem a més.
El que dèiem, una història de superació fascinant i un testimoni moltíssim valuós per a molta gent. Moltes gràcies, Guillem, per ser avui de matí aquí a Noptes, a fer quilòmetres, i te seguim de prop a veure com va aquest triatló i com va el Camino de Santiago, també, si ho podeu fer.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per voler escoltar la meva història. I esperem estar més endavant aquí per contar encara més grosses.
Esperem que sí.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia, Guillem. Gràcies.
Gràcies.
La verdad que correr mola.
Correr mola, i també li agrada i també li mola molt a la següent protagonista. Fem una aturada per la publicitat i parlam amb Maria Fiol, la segona classificada a la mitja marató de Sant Sebastià, una de les clàssiques del calendari nacional en ruta. Publicitat i parlam amb ella.
IB3 dona una mà a l'associació Equitables, la coordinadora de comerç just de les Illes Balears, una entitat formada per 9 organitzacions que treballen conjuntament amb l'objectiu de potenciar el comerç just com a sistema comercial alternatiu, solidari i sostenible. Més informació al web equitables.org. Tots donam una mà a l'associació Equitables.
Cada dissabte el Nautilus concentra el més interessant i el més important de l'astronomia, la biologia, la lluita contra el canvi climàtic, la paleontologia i fins i tot parlant de física quàntica. El Nautilus és l'espai de ciència i medi ambient i de la ràdio, donant veu als científics de les nostres illes. Dissabte de 12 a 2, Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatú.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Continua Feim Quilòmetres.
Continuem aquí a Feim Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Corredora tot terreny, muntanya, asfalt. Maria Fiol, de Menorca Trail, torna amb la segona posició a la mitja marató de Sant Sebastià, una de les clàssiques, comentàvem, del calendari nacional en ruta. Bon dia, Maria.
Bon dia, Joan, com va?
Molt bé, enhorabona per aquesta segona posició, per aquest podi.
Ai, moltes gràcies. Encara estic molt emocionada, encara estic que no m'ho crec.
Ho crec. Segona classificada amb un temps de 1 hora 25 minuts, gairebé un ritme de 4 minuts al quilòmetre. Satisfeta per resultat i també per ritme i per sa marca, no?
Sí. Vamos, és que era lo principal, es poder anar a baixar la meva marca i bueno, el del pòdium ja va ser el colofón, que dic jo, no? Va ser com a final de festa inesperat, perquè clar, sí que no m'ho esperava.
Com va ser la cursa? La primera posició va ser per la francesa Fanny Tastet. Te vas veure en cap moment amb opcions de lluitar-li la primera posició?
No, és que clar, no sabíem... Clar, van sortir tots junts, des de la marató i des de la mitja,
clar.
I no sabia qui anava per davant meu. És que jo no sabia quina posició anava.
Ah,
no,
exactament, no. Clar.
No ho vaig saber en cap fins que no vaig arribar a meta, que de fet quan arribava ja un senyor del públic va dir mira, la segona, i jo vaig pensar, no crec que sigui per jo, però sí, quan arriba allà i amb el micro van dir que arribava la segona, pues sí que, bueno, em vaig entrar allà mateix.
Segona classificada de la mitja de Sant Sebastià, són paraules majors. Aquest 2022 has guanyat la Formentera All Round Trail, si no vaig equivocat, crec recordar que sí. Has participat també a diverses curses de muntanya, altres d'asfalt, crec que vaig a ser Picard IEM també, camí de cavalls.
Sí, també.
Quin balanç fas, Maria, d'aquesta temporada?
Bueno, jo sóc molt crítica i la meva temporada es basava en l'objectiu principal, que era el camí de cavalls, el 185, i no va anar bé, no va sortir, però tot el que m'enduc pel camí pues, ha estat molt reconfortant, no? Vull dir, allò de Formentera sí que no m'ho esperava tampoc, va ser que era la preparació de camí de cavalls. Durant el trail d'Espars també, que havia estat una cursa que sempre se m'havia travessat molt, vaig poder fer segon amb un temps també molt bo.
Mm-hmm.
O sigui que el balanç és molt, molt, molt positiu, llevant camí de cavalls, que, bueno, ja...
Clar, justament sa que t'havies preparat expressament, no?, perquè surtis bé...
Sí.
Va ser que no va anar bé, però així tot, aquestes victòries... Bueno, ara la segona posició a Sant Sebastià, a la Formentera o Round Trail, tot i que era preparació per la camí de cavalls, fan que la temporada, al final, hagi sortit bona. Camí de cavalls, aquesta queda pendent de poder-la fer i acabar-la bé?
Sí, no sé quan, però segurament hi tornaré. Sí que la tinc marcada i la tinc a fer.
Queda només aquest mes de desembre ja, Maria, per tancar l'any, aquest mes que acabem de començar. Faim ara balanç de temporada. També dones ja la temporada per acabada o tens alguna coseta més aquest mes?
No, bueno, estic fent els crossos que serveixen per seguir fent algo, però no tinc cap objectiu present i, de fet, per l'any que ve tampoc en tinc cap en ment. Anaré fent i ja veurem. Ara he decidit estudiar i no tinc tant de temps per estar per això, amb la qual cosa aquest any següent no crec que tingui tampoc cap objectiu. Així que acabant la temporada 2022 molt content i ja veurem què feim en pròxims anys.
És que déu-n'hi-do, no?, les hores que es necessiten invertir per preparar curses de llarga distància. Si es vol preparar bé, no?, i anar a competir i anar a lluitar per les primeres posicions. Són moltes hores que una hi ha d'invertir. I tu ho saps bé com a entrenadora també o com a integrant de Menorca Trail.
Sí. Vull dir, és molt sacrificant, és que és molt gratificant també quan t'ho aconsegueixes, però sí, és el que has de sacrificar, és molt, i bueno, hi ha anys o temporades que has de valorar cap a on tirar, no?
Maria Fiola, atleta de Menorca Trail, segona classificada a la mitja marató de Sant Sebastià, una de les clàssiques del calendari nacional en ruta. Res, que aquest mes acabi d'anar bé amb les curses de cross que puguis tenir, que puguis descansar també, que te puguis recuperar i que vagi molt bé la propera temporada, que ara dius que no tens un gran objectiu, però segurament que durant l'any
en sortirà
un i més d'un, Maria. Segur que sí.
Segurament.
Moltes gràcies.
Pues moltíssimes gràcies per estar sempre al nostre costat, eh? És un gust que
van tu
sempre.
Igualment, Maria. Moltes gràcies per ser avui aquí a Fent Quilòmetres i molta sort. Adéu,
gràcies,
vagi molt bé.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu, adéu, adéu.
Una abraçada.
Fent Quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio. L'agenda.
Ja és aquí, arriba José Sallés amb l'agenda oberta. Bon dia, José.
Bon dia, Joan.
Començam desembre amb molt d'esport i moltes curses també a la vista.
Sí, així és. A més, com aquesta propera setmana, Joan, està plena de festius, tindrem curses entre setmana, és a dir, no només el cap de setmana. Per tant, fantàstic. Ja hi ha, de fet, ja hi ha competició ara mateix. En aquests moments duim més o manca una hora i mitja de cursa a la Ultra Eivissa, que ja ha començat a les 6 del matí.
Certament, que hi ha competició a Eivissa, ja.
Sí, de fet, se disputen els 3 dies trail a Eivissa, a nit se va disputar la cursa nocturna i avui, a més de la ultra, que també que s'està disputant ara, se disputarà a les 9 i mitja, d'aquí poquet, la marató, a les 11 la mitja marató i a les 12 la prova de 10 quilòmetres. Així que si esteu dins el cotxe, anant a la línia de meta, molta sort a tots.
I això a Eivissa, demà també hi ha una altra cursa.
Serà a les 11, se disputarà una nova prova de 10 quilòmetres per tancar aquests 3 dies de trail a Eivissa.
És una de les novetats, en aquests 3 dies de trail a Eivissa. I aquesta propera setmana és especial perquè, ja ho deies tu, hi ha festius i hi haurà moltes curses.
En concret, dimarts, Joan, dia 6, se celebra la novena edició de la cursa popular 10 quilòmetres de l'hostal de Montuïri.
Un clàssic, ja, aquesta cursa, l'hostal de Montuïri.
Sí, així és.
I dijous, dia 8, n'hi ha dues més.
Mira, una és a Villafranca de Bonany, a les 10 de matí se celebra la cursa d'Estró, amb dues distàncies, 14 i 8 quilòmetres, i a Formentera, en concret a Sant Francesc Xavier, el memorial John Tunks, un mini marató a partir de les 10 i mitja.
John Tanks. I, per cert, José, aquesta setmana s'ha presentat també una altra edició de la Challenge, de la Volta Ciclista Mallorca.
Sí, el 2023 començarà en molt de ciclisme i de molta qualitat. En concret, serà dia 25, des 25 al 29 de gener, tindrà 5 premis, Entre els equips que hi participaran han confirmat el Movistar Team d'Enric Mas, d'Albert Torres, de Lluís Mas, i l'Emirates Team de Tadej Pogacar, així que en principi hi haurà entre 23 i 25 equips i ja dos equipassos com aquests.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Al marge de la Challenge, que ja s'ha presentat, hi ha moltes curses per triar, eh?
Sí.
Hi ha moltes curses. En triaràs alguna? Aniràs a alguna?
Segurament a més d'una, a més d'una.
Jo he fet-se de muntura i està molt bé, eh?
I l'haurem de fer, l'haurem de fer.
Què te sembla si fem una aturada a l'avituallament?
Vinga, xerrant de curses, eh?
Exacte.
L'avituallament.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
Obrim consulta, arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien.
Us hem aixecat bé.
Tempranito, però bé.
Sí, de bon dematinat. Sí. Escolta, una pregunta que ara també mos la fèiem amb en José abans d'entrar. Per què a vegades, en determinats moments, després d'una carrera, podem... després d'un sobreesforç podem patir una estrabada muscular en els bessons. Quin és el motiu i de què es tracta?
Pues mira, son calambres musculares. Frecuentemente, como bien dices, ocurren en los gemelos, ¿no? Pero también nos puede pasar en cualquier otro músculo del cuerpo. Lo que está pasando este músculo es que de manera involuntaria se ha contraído y de manera brusca y produce un intenso y desagradable dolor que más de uno hemos experimentado en alguna ocasión.
I, Lucía, quines són les causes principals d'aquesta estrabada muscular?
Pues mira, los calambres pueden aparecer por varios motivos. Uno de los más frecuentes, deshidratación o la pérdida de electrolitos. Esto puede suceder por no beber suficiente agua, que nos deshidratemos, imagínate un cuadro de vómitos, de diarrea o un esfuerzo importante. Esto provoca alteraciones hidroelectrolíticas y hacen que ese músculo no le llegue pues esos electrolitos suficientes y provoque esa contracción. Otra de las causas es realizar una actividad muy intensa, a veces sin un calentamiento necesario, y provocar fatiga muscular. Y esta fatiga muscular también puede provocar a nivel muscular estos calambres, ¿no? Luego también ciertos medicamentos o drogas, sobre todo los medicamentos que hacen que eliminemos un exceso de potasio, también nos hacen más proclives a tener estos calambres. Y en ocasiones, esto ya son casos un poquito más graves, supone un síntoma de algunas enfermedades de tipo neurológico o también puede ser consecuencia de la compresión de una raíz nerviosa y que se nos manifieste pues con estos calambres, aunque suelen diferenciarse un poco de los que notamos, por ejemplo, con una subida de gemelo común.
Ves tu, si n'hi ha de motius de causes. Escolta, i com podem evitar aquestes estrabades musculars?
Pues bien, a ver, yo creo que para que no se produzcan estos calambres o minimizar, porque luego hay personas que tienen mayor predisposición que otras, para empezar que haya un equilibrio electrolítico, ¿no? Aparte de hidratarnos bien, si hacemos una actividad de larga duración o de un esfuerzo importante, reponer esas sales, esos electrolitos, y también el glucógeno que debemos tener en el músculo, ¿no? como combustible. Para ello se recomienda pues, una dieta con un buen aporte vitamínico, una hidratación adecuada, complementar con bebidas isotónicas si somos propensos a padecer este tipo de problemas. Y luego a nivel muscular también una preparación adecuada a la actividad que vamos a realizar, un calentamiento previo, no solo por una actividad deportiva, sino también por trabajo. Trabajos que son más físicos también nos puede pasar, ¿no? Luego, una progresión y escucharnos para no excedernos, esto también es importante. Y luego también tener en cuenta las condiciones meteorológicas, como el calor o la humedad, que puedan propiciar que nos deshidratemos con más facilidad.
I, Lucía, si se m'ha pujat un bessó i és molt dolorós, què me recomanes? Què és el primer que puc fer?
A ver, en este caso, lo primero, imagínate, vamos corriendo y notamos primero esa sobrecarga. Siempre avisa, aunque bueno, A veces sí que es verdad que nos coge un poco más de improviso. Primero, parar. Debemos cesar la actividad, analizar qué está pasando, hacer un poquito de movilidad simple y el estiramiento clásico, ¿no? Buscar un sitio donde apoyar la punta del pie y hacer ese estiramiento para que nos ceda ese dolor y cortar esa tensión muscular, ¿no? Luego, rehidratarnos, descansar, evaluar posibles causas. Si ha sido algo suave y puntual y estamos en medio de una carrera, pues si vemos que nos hidratamos y se nos pasa, podemos iniciar progresivamente o continuar. Si nos ha quedado muy dolorido y ha sido algo importante, es mejor parar y evaluar a ver qué es lo que ha sucedido. Y aparte de eso, luego ingerir alimentos, por si el glucógeno también tiene algo que ver. Y si al rato tenemos a mano un foam roll, un rodillo de estos que también son muy utilizados en corredores, pues después de la actividad deportiva, el uso de foam roll también puede ser de ayuda para recuperarnos si nos ha pasado pues este desagradable episodio de una subida espontània a nivell de gemelos.
I sobretot, entrenar en capet, no córrer més d'allò que podem i fer sempre un entrenament progressiu per evitar aquest tipus d'estrabades musculars. Lucía Barca, exacte, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers, moltes gràcies per ser avui de matí aquí a Fent Quilòmetres, com cada setmana, i t'esperam dissabte que ve.
Aquí estaré.
Bon dia, Lucía, que vagi molt bé.
Bon dia, una abraçada.
Adéu, una abraçada, adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Ja ho sabeu, escoltau Feim Quilòmetres, escoltau IB3 Ràdio, som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. M'ho trobareu també a la pàgina web feimquilòmetres.com, on trobareu també molt més contingut i més seccions cada setmana. A continuació, Carlos Sunyer arriba amb una proposta tan interessant com original. Rituals ètnics com a fet antropològic i també com a fase d'escalfament abans d'entrar en competició. Interessant, eh? O també abans d'entrar en un estat, o que permeten entrar, explica ell, en un estat de consciència superior. Ara ens en parlarà. És aquesta avui, quan dèiem, la proposta de Carlos Sunyer. Tot d'una arriba.
El tramvia arriba a Pau i el 2023 s'inicien les obres d'un projecte que en pocs anys transformarà per sempre la mobilitat de la nostra ciutat. Palma disposarà de la primera línia d'un tramvia que unirà la plaça Espanya amb l'aeroport i els barris. Tens tota la informació al web tramvadia.org. Impulsem la mobilitat sostenible amb l'arribada del tramvia a Palma.
Ajuntament de Palma.
De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. A les 8:40, el primer repàs a allò que passa a la teva illa. I a les 2:30 del migdia, un recull del que ha passat durant el matí i els apunts del que passarà. A les edicions insulars, les redaccions d'informatius de la ràdio pública fan atenció a allò que te toca de prop i t'acosten les veus dels seus protagonistes. IB3 Ràdio, serveis informatius. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Continua Fent Quilòmetres.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Ara va de música, de dansa i de com la seva combinació pot arribar a alterar l'estat anímic fins al punt d'entrar gairebé en un estat de consciència superior. Carlos Sunyer arriba avui amb aquesta proposta tan interessant com original. A vegades hem parlat de diferents estils de ball aquí, com una manera també de fer quilòmetres dins un petit espai d'un metre quadrat, per exemple. Avui, Carlos, bon dia.
Bon dia, Joan.
Com estàs?
Ja estic en trànsit cap a l'altra dimensió.
Ja has entrat en aquest nivell superior?
En sintonia.
O estàs en procés?
Estic encara començant.
Avui anam un poc més enllà, no? Rituals ètnics, com a fet antropològic, i també com a fase d'escalfament abans d'entrar, per exemple, en una competició, no?
Sí, clar que sí. A veure, clar, sa música, sa dansa, que aquí és un, sempre és una dedicació física i també estètica, hi ha casos que l'antropologia ha estudiat i que veiem que es repeteixen diferents cultures on es produeix una fugida del cos, perquè, clar, aquest moviment cíclic, aquesta espiral de dansa i de música provoca un estat de consciència elevat, no? I aquestes modificacions neurovegetatives fan que la freqüència cardíaca canviï, el ritme respiratori també, a la qüestió física. També ho podríem veure a no física, perquè aquí estan els mantres, fins i tot els rosaris, és a dir, és la repetició que provoca un estat de trànsit, no? Neuronal i sensitiu. I el moviment repetitiu físic fa que, clar, això ho veiem molt de la música ètnica, i no ètnica, també.
Per entrar en calor, per escalfar, per entrar en matèria, has triat aquest so que sentim, que és didgeridú, no?
Didgeridú.
Didgeridú. Sí. Què és aquest instrument?
És que és ideal, perquè, clar, és un instrument de vent dels aborígens australians, tots automàticament ho relacionam amb ells, té les mil·lenàries, és a dir, no s'ha tocat, es refereix que no hi ha modificació, es produeix en vibració de llavis, pràcticament és una o dues notes, és un moviment cíclic de respiratori i també articulatori. No és fàcil tocar-ho, si tu ho intentes i bufes no sona res. I hi ha músics de l'època contemporània, per exemple, en Jamiroquai, que ho ha incluït a un dels discs. És a dir, que és un so molt peculiar i que te fa que sents una mica aquest viatge sensorial.
Després tornarem a el didgeridú. Ara pensava, per exemple, amb això que comentaves abans, no?, que aquesta dansa de moviments cíclics o també d'escalfament abans d'entrar en batalla, té molt a veure també amb sa haka de l'equip de rugby de Nova Zelanda, crec que.
Nova Zelanda, i tant que sí, perquè, clar, ja de l'època bèl·lica es tracta d'una música amb uns trets comuns de repetició i de preparació. En aquest cas, al contrari, en el combat, és a dir, l'adrenalina, és a dir, el que té és un resultat ferotge, intens, però és un ritual molt semblant a tot el que hem explicat fins
ara. Però també entra en un estat superior,
totalment,
no?
Totalment, en aquell moment surten del cos i per això s'apeguen, no?, perquè ja és un esperit ha posseït el cos i, per tant, són gent molt més poderosa que és el que feien abans quan lluitaven.
Aquest ritual és un espectacle, veure'l, no?, enmig d'un estadi, no?, damunt la gespa abans de començar un partit de rugby.
Malgrat dissimulin, fiques por a l'arribada.
Clar, després, si perds, quedes un poc malament.
Clar, jo sempre he pensat, escolta...
Tanta història, no?
No eren monstres aquests, no? Però és igual, ja és un començament que no poden plasiar, no poden repetir, perquè quedaria fatal. Home, el Mallorca ho podria intentar, no?, els seus partits.
T'imagines.
La Balanguera, però amb mala llibertat. llet.
Claro.
Què passa?
No sé si estarien al nivell de Sahaka. Sahaka és possiblement un dels crits de guerra més coneguts abans d'un partit de rugby de selecció de Nova Zelanda. Però això passa a totes les cultures, no? Un exemple el tenim també en la dansa de Hirderwich, no?
Hirderwich, sí.
Què dansa és això?
És molt interessant. El trobam ja de segle XVI, està localitzat a Iraq, a Egipte, però especialment a Turquia. Significa, literalment, obrint portes. Ja ve de Pèrsia, no? I té molta relació amb la branca de Sislan, que és el sufisme, que el que intenta és transcendir el món, perquè m'entens que som místics, no? Arribar a un món espiritual i en fusió amb Déu. Què fan? Donen voltes molt de temps, no ha cap variació, no perden l'equilibri, no es maregen amb unes faldes llargues, es cap inclinat, i fan la cerimònia de Zik, que està relacionada amb Alà, i es ballaria, arriba a sentir que està entre el cel i la terra.
Cas és més reposada i convida també fins i tot més que l'escalfament a la meditació.
Clar, és que clar, si posant Sahaka abans es contrast és absolut. Això el que fa és un... dorm, no? Produeix un efecte d'analgèsia i de vibració de beta, que es diu en el cervell, i hi ha un plaer sensorial semblant a que si prens un sedant.
Deixem ara el Hirderwich, escoltam el so de la guedra, un ball que també arriba del desert. En què consisteix la guedra?
Mira, t'explica. El curiós és que guedra, en realitat, és el nom que rep la percussió. És una olla. És l'olla que menjaven. Simplement optar per una pell i això servia com a tambor. Però es va anar perdent, és a dir, encara s'emplea la guedra, però ja ha quedat com a nom en el ritual en si. És curiós perquè ho trobava al Marroc, en el Sàhara, i és una dansa exclusivament femenina. En aquesta dansa, les dones en revolten a una, dues, a vegades tres, que estan al mig, i aquestes són les que no aturen de donar voltes, amb això que explicaven abans, de relacionar els moviments cíclics amb una música repetitiva, i van entrant en aquest trànsit amb moviments de braços, de mans, de manera que elles senten amb aquesta agitació, fan com una expressió de gran domini i de sa sabidoria, de sa decènia, no? I van cada vegada més amb espiral i van pujant, a vegades passa per arribar a superar l'hora, i quan estan en el clímax, el moment més intens, és quan les altres dones, no elles, fan aquest so tan característic de vibració de llengua que fan, fins i tot, relacionades amb
el seny... Del desert, tuarec, no?
Sí, sí. Mm. Només es pot fer quan elles ja no toquen terra, perquè tenen els ulls tancats, no? I estan clarament a una altra dimensió. De fet, les toquen i no noten res, no? I és quan fan aquest crist de vibració, això que acaba sentint de fons ara, no? I se passa pell de gallina.
Seguim amb un altre de rituals tribals, basats també en la percussió i amb els càntics repetitius. de quina dansa es tracta, de quin ritual parlam i quina és aquí la coreografia?
Mira, aquí això és el zar, que es diu, no? El zar el trobem a Sudan. Hi ha 4 o 5 homes que estan en fila i fan la percussió. Aquests homes ja duen abans més d'una hora tocant abans de que arribi el ballarí. El ballarí, que en realitat no és un ballarí, és una persona suposadament amb una possessió de mals esperits. Per això s'ha representat molt poques vegades en teatre, perquè no es pot desvincular del ritual de, diguem, d'exorcisme, que és el que aquí es produiria, no? Hi ha una resistència física, però a mesura que va pujant la percussió, de cada vegada es ritme, es tempo es va accelerant, la persona va entrant en moviments més enèrgics, arriba a les convulsions, i d'aquí anirà baixant fins que quedar totalment dormit, no? I quan això es produeix, se suposa que ha hagut una sanació espiritual d'aquesta persona i el moviment d'alliberació i contacte amb la pau de tot el món.
Hem vist que va increixent i que de cop s'atura i torna a iniciar
i així les vegades que es consideri necessari, perquè el que fan és observar, com si fossin metges espirituals, el procés de la persona a qui intenten sanar de males vibracions.
Va cada vegada increixent, increixent,
però increixent. Però ho fan de manera que no ho notes. No ho poden fer accelerat.
Sí, sí, sí. Molt subtil.
Perquè
subtil.
Si no, ell despertaria.
Escoltem abans el didgeridoo. Tornem ara als aborígens australians. Aquí es didgeridoo ve acompanyat d'un cant, d'un lament molt melòdic.
És un lament. Home, si un de les peculiaritats, i per això també ho tractam aquí, és el fet de que hi ha moviments físics que arribarien a esgotar-te, però no es produeix cansanci, no? Perquè, clar, hi ha aquesta sensació suprafísica o sobrefísica, com ho vulguis dir, o metafísica, que fa que ells puguin continuar i continuar. I aquest és el cas més extrem, perquè el que fan els aborígens australians una o dues vegades en l'any és el brolga, o budal també se diu, que és un ball de moviment circular d'un i altre sentit, que ho fa tot el clan, sense, llevat del músic, que toca el didgeridoo, i és que canta, no? I després el percussionista, que ho fa amb ossos. Què fan? Aquests estan tocant i ballant per arribar a una, diguem, una adoració del clan sencer i dels avantpassats. De fet, en teoria, s'apareixen els esperits dels avantpassats per poder protegir a la tribu. No ha hagut cap tipus de variació, és a dir, s'ha fet sempre d'aquesta manera, ells no ho canviaran mai, es neguen a tocar-ho a un teatre o per una finalitat que no sigui el seu propi ritual i la tradició folclòrica. Són laments melòdics, ho són, en teoria d'estar plorant, però està plorant l'esperit del clan, no? Demanant un futur millor i la comunió en la natura, i especialment continuar ells sense contaminació externa. Que això ja enllaça bastant amb el fet que els aborígens, efectivament, mantenen de molta fidelitat les seves tradicions. I el ritual és completament de purificació i comunió, però cap que no sigui d'ells té dret a ser-hi. Aquí hi ha gravacions per part d'antropòlegs i que ens poden portar aquest fenomen, aquest document, però això és exclusivament seu.
I tots aquests rituals ètnics, no?
Sí.
Coincideixen en que amb el cercle, no? Com a figura,
clar,
com a figura.
Clar, a cercle, tots, és a dir, ells formen cercle, la música fa cercle, els càntics també. Per què? Perquè el cercle el que fa és això, es va directament a la part del cervell, de les zones beta i zeta, que produeixen analgèsia. I per això torn dir que sense mor en or d'un seient ho tenim en moltes religions, i fins i tot la cristiana i catòlica, amb el rosari.
I aquests balls cíclics, no sé si en aquest cas que documentaré ara es balla cíclic, però sí que la música és molt repetitiva. Té a veure també amb el house o el techno, per exemple, dels anys 90?
Clar, és que és el mateix. És que és el mateix. Per això la gent flipa amb les pistes de ball, els anys 90, Eivissa, allò, amb el house, amb el sàcid, amb els trans, amb el techno. Per què? Perquè és el mateix. És una repetició sonora de ritme, de percussió, de moviment, de cercle, que aquí feien i no eren necessàries certes substàncies, perquè la música ja per ella mateixa va en aquella part del cervell que és curiosament la que potencia la creativitat. És a dir, el que sent una persona ballant per 3-4 hores en aquella Eivissa on anava i s'hi ficaven tots, i encara ara hi poden trobar en això, sembla molt el que sent un pintor o un poeta quan està creant.
Aquí ara Níker ha mesclat molt bé el cant melòdic dels aborígens australians amb aquest techno.
Ha quedat bé,
ha
o no?
Ha quedat molt bé, clar, i s'ha fusionat molt bé, perquè en realitat ara ho escoltam, entram amb aquesta repetició, no?
És que sembla que és una producció ja feta, és a dir, queda molt bé el sound etnogràfic, bé, sempre ha quedat bé, i per això les músiques del món i tal, amb la música techno, trans, àcid, etc. És a dir, encaixa perfectament.
Si algú ara, en aquestes hores, torna d'una discoteca, no sé si discoteca es diu ja, avui en dia.
Es diu. After no ho
diu, som, ja, som sí. Dins after, ara mateix.
Clar,
no?
Clar. I que millor en aquesta hora, no? I se'n tornen a ficar a dins i
sí,
se deixen ballar.
Sí, tocant ja a les 8, quasi, un after dins el cotxe, per
clar,
exemple. No? I ara aquell que mos escolta ja du el ritme amb el peu, no pot, perquè mona, però sí que du el ritme en sa mà. Aquí la diferència que hi ha és que no hi ha moviment en cercle. Quan se ballava això, quan es balla això, quan es ballava als anys 90, no hi ha un moviment tribal aquí. Jo no sé com es ballava el techno, però no era un ball col·lectiu, cada un feia el que volia.
No, però inconscientment ja surt el fet de fer un moviment circular. No es donen compte, són moviments repetitius i no és un ball en coreografia com molt de balls tradicionals o clàssics. Quan
sí, això, però repeteixes el mateix moviment
el mateix,
o
de cama i tal, per tant, no deixa de ser igual que les arrels ètniques, però si no se li dona compte. És pura antropologia i no s'han separat massa d'aquests altres que hem comentat.
A vegades pensam que m'he inventat el món i fa molt de segles que el món és mona.
Ui, tant. No ha canviat res, no.
I en fa més encara que dona volta.
Efectivament, especialment en aquesta secció.
Exacte. Jo te veig a tu, eh? Jo vaig tant ballant el ditxeritge com a...
Jo em vaig tirar moltes hores ballant.
Ballant techno. Sí. Te veig. I, Carlos, sortim de l'after, tancam. Fins aquí aquest programa d'avui, fins aquí Fent Quilòmetres. Tornem la setmana que ve, a les 7 del matí. Carlos, molt bé, la setmana que ve.
Molt bé, perfecte.
Salut i quilòmetres, amics. Tornem dissabte a la xat.
Bon dia, són les 8.